Parlem d'Òpera, una coproducció amb la Fundació Òpera a Catalunya i Ràdio Sabadell, presentada per Jordi Torrents.
Molt bon vespre, estimades i estimats. Com va tot? Ja de primavera, oi que sí? I de Setmana Santa, que avui comença. És Dijous Sant, per bé que avui heu treballat, eh? Però a partir de demà comencen 4 dies de festa consecutius que espero pugueu aprofitar per fer el que més us agradi, ja sigui a casa o a fora. Recordeu també que el proper dissabte de matinada tenim un cop més l'estúpid canvi a l'horari d'estiu, és a dir, que dormirem una hora menys. En el guió he posat la icona de cara disgustada de la ràdio, no sé pas com fer-la. Esteu disposats a sentir-nos la propera hora, encuriosits pel que us proposarem? Doncs vinga, som-hi. Programa número 560, 28 de març. Dijous Sant i també el dia de Sant Proteri d'Alexandria, bisbe. Rocío García, al control de so i qui us parla, Jordi Torrents, us donem una cordial benvinguda.
Thank you.
llarga aquesta primera peça d'avui, que sí? Doncs el programa d'avui, darrer ja del mes de març, és el tercer i últim d'aquella minissèrie que us vaig anunciar sobre l'edat d'or de l'òpera còmica francesa, un espai temporal que ocupa aproximadament entre 1800 i el 1850, però això no és gens exacte, perquè la veritat és que desborda tant per davant com per darrere. Aquesta peça, que en uns instants us diré què és, per exemple, és anterior al 1800. Avui us presentaré tres compositors més, de manera que amb ells acabarem de pintar el quadre de l'òpera còmic de la primera meitat del XIX, amb la característica que tots tres eren estrangers, gent vinguda de fora de França, disposats a quedar-s'hi per tal de triomfar. Dos d'ells es van quedar a París de per vida, l'altre va ser més aviat un passavolant que va treballar a la capital francesa de forma esporàdica, creant tant òperes còmiques com solemnes Grand Opéra. Però anem al gran, no? El que hem sentit era l'obertura de l'Odoïska, comèdia heroica, una subdivisió, però ara òpera còmica al cap i a la fi, en tres actes sobre un llibret de Claude-François Fillette-Leroux, inspirat a la novel·la Les Amours du Chevalier de Faublas, de Jean-Baptiste Louvet de Cobrai, i música de Luigi Cherubini, un italià, estrenada el 18 de juliol de 1791 al parisenc Teatre Feidó. N'era la versió de l'orquestra del Teatre a la Scala de Milà sota la batuta de Riccardo Muti.
Parlem d'òpera, a Ràdio Sabadell.
Luigi Cherubini va néixer a Florència el 14 de setembre de 1760, començant la seva instrucció musical amb el seu pare, que era clavecinista, quan només tenia 6 anys. Després va anar a estudiar a Bolonya i a Milà, sent deixeble de Giuseppe Sarti. La primera òpera, Quinto Fabio, la va estrenar a Alessandria el 1779, sent després actiu en diversos teatres italians. El 1787 s'estableix a París, on d'entrada va tenir poc èxit amb les seves òperes, i no fou fins al 1791, quan li arriba el triomf, precisament amb aquesta L'Odoïska, de la qual n'hem sentit l'obertura. Sentíem ara de l'acte primer de l'Odoïska la polonesa Souvent près d'une belle, que interpreta el personatge de Varbel en la veu d'Alessandro Corbelli amb l'orquestra de la Scala i Riccardo Muti a la batuta. Aquesta òpera fou rebuda amb entusiasme i va gaudir de 200 representacions. Posteriorment se'n va fer reposicions a França i es representava freqüentment en els països germànics. Amb aquesta òpera, Cherubini canvia d'estil, donant èmfasi als conjunts i als cors, així com la importància dramàtica de l'orquestra. A banda d'òpera còmica, que ho és pels seus diàlegs parlats, L'Odoïska és una típica opéra à sauvetage, és a dir, òpera de rescat, aquest tipus d'òpera que ens presenta un argument centrat en l'alliberament d'algú injustament empresonat. En aquest cas, la tal Lodoiska, presonera del malvat Durlinski a Polònia, que és alliberada pel seu estimat Floreski, acompanyat pel seu criat Barbel i ajudat per una horda de tàrtars encapçalada per un tal Tzikhan. El 13 de desembre de 1794, i també en el Feidor, s'estrena Elisa ou le voyage au glacier du Mont Saint-Bernard. Elisa o el viatge a les glaceres del Mont Saint-Bernard. Títol llarg i complicat, eh? Així que ho deixarem simplement en Elisa. Òpera que, ja podeu deduir, està ambientada en els Alps suïssos. Cherubini va donar un color local a la música d'aquesta òpera, incloent-hi un Rance de Vache, que és una melodia tradicional que canten els vaquers del país de la xocolata i la banca. Les evocacions musicals de la natura van inspirar Weber, que apreciava molt aquesta òpera. Argument certament rocambolesc, amb un allau inclòs, com a la Wally de Catalani, però en aquest cas amb final feliç. En sentirem un fragment de l'acte primer, Prenez enfin courage, una ària que canta el personatge de Germain, el criat. No obstant, us diré que canta en italià, doncs procedeix d'una representació feta a Florència el 10 de maig de 1960, no hi ha res més. Canta el baríton Mario Zanasi amb l'orquestra del Maggio Musicale Fiorentino dirigida per Franco Capuana.
Chiama e dice quel che odio.
El 1797, Cherubini estrena la que a dia d'avui és la seva òpera més coneguda, si bé la recepció no fou entusiasta, Medea. Ara mateix sembla que està vivint una nova època de recuperació i s'està fent amb una certa freqüència en l'original francès, ja que aquesta òpera la va rescatar de l'oblit Maria Callas en la dècada dels 50 del segle passat, però cantada en italià. L'original francès era òpera comique, ja que inclou parts parlades. Però no us en poso música perquè només tinc la versió italiana de la Callas i deixeu-me que us digui, no encaixo aquesta òpera ben bé en el concepte d'òpera comique. Així la vaig veure el 2018 a Berlín i la veritat és que les parts parlades em van disgustar molt. En el meu parer li feien perdre volada dramàtica. La següent òpera notable de Cherubini, també dins del gènere comique, es va estrenar el 16 de gener de 1800, sempre en el Feidor. Aquest teatre s'hauria de dir més acuradament Teatre de la Rue Feydeau i feia la competència a la Salle Favart, seu de l'Òpera Comique. Posteriorment, amb dues companyies es fusionarien i el Feydeau en fou la seu durant uns anys. Ara me n'he anat per les branques amb el teatre i no us he dit quina era l'òpera de Cherubini que s'hi va estrenar el gener de 1800. Les deux journées ou le porteur d'eau, les dues jornades o l'aiguader, un altre títol rebuscadet. De manera que ho deixarem en les deux journées. Tres actes i amb llibret de Jean-Nicolas Bouilly. Probablement se la podria considerar com l'òpera més exitosa del seu autor. Explica una història que el llibretista deia que havia passat realment durant la Revolució, però que per por la censura la va situar a l'època de la Fronda, el 1647, sota el govern del cardenal Mazarino. Una història de persecució política i de gratitud que acaba bé. Ens en direm un fragment, Guide mes pas au Providence, els couplets de Micheli de l'acte primer. Charles Paul és Micheli amb la Royal Philharmonic Orchestra dirigida per Sir Thomas Beecham. Disculpareu el so, però és un enregistrament fet el
1947. Non, il n'est point dans la nature de souvenir plus caressant que celui qui tout bas murmure. J'ai secouru, j'ai sauvé l'innocent, j'ai secouru, j'ai sauvé l'innocent. J'ai sauvé l'innocent. Si dans une obscure indigence, par le destin je fus jeté, sachons du moins que mon existence soit utile à l'humanité. Et qu'un jour mon humble poussière fasse dire à quelque passant ce brave emploi à sa carrière. À secourir, à sauver l'innocent, à secourir, à sauver l'innocent, à sauver l'innocent. À sauver l'innocent, à sauver l'innocent. Que résoudre au ciel et que faire? Je me dois à mes deux enfants. Je me dois à mon pauvre père. C'est à moi de soigner sérieusement. Mais à la voix de la nature s'unit ce cri si doux, si puissant, qui toujours là tout bas murmure. Aide ton frère et sauve l'innocent,
Cherubini va assolir gran prestigi entre els músics europeus, adquirint fama internacional i sent admirat, per exemple, per Beethoven. Però el seu caràcter difícil no el feu molt popular entre els seus contemporanis a França. El 1822 fou nomenat director del Conservatori de París, càrrec que ostentaria fins a la mort. Entre els seus alumnes trobem Auber i Halévy. Les seves dues últimes òperes foren dues grans òperes, Les Avençades del 1813 i Ali Baba del 1833. Luigi Cherubini va morir a París el 15 de març de 1842.
Parlem d'òpera amb Jordi Torrents.
De l'altre estranger establert a París, de per vida, ja n'hem parlat manta vegades i no tornaré a explicar la seva biografia. Parlem del prussià Giacomo Meyerbeer, que, com sabeu, fou l'amo i senyor de l'escena francesa i també l'europea durant una bona pila d'anys. Nascut en el si d'una família jueva molt rica a Tasdorf, prop de Berlín, el 5 de setembre de 1791, fou un nen prodigi, musicalment parlant, i va començar la seva producció per al teatre Alemanya, influenciat per Weber, que era amic seu, amb obres molt convencionals. Però ell apuntava a li tenia clar el seu objectiu, que era París. No obstant, abans va anar a passar uns anys a Itàlia per tal d'aprendre bé l'ofici de compositor d'òpera. De vegades era la terra on havia nascut i on més s'havia desenvolupat aquest gènere. Era l'època en què Rossini, gairebé coetani seu, dominava el tema. A Itàlia va començar a seguir amb l'estela d'aquest, apartant-se de l'ú alemany. I el 1824 va obtenir a Venècia un gran èxit amb Il Crociato in Egitto, després del qual es va decidir a traslladar-se a París, ja per tal d'iniciar la seva tercera i definitiva etapa.
Thank you.
Sentíem Écouter, Écouter, els couplets de Catherine de l'acte primer de l'Étoile du Nord, òpera còmica en tres actes amb llibret de Jean Scrip, que ara no l'havíem trobat avui, eh? I música de Giacomo Meyerbeer estrenada a l'Òpera Còmic de París el 16 de febrer de 1854, que aleshores estava a la segona Salfa-Bart. Meyerbeer va reutilitzar bona part de la música del Singspiel Einfeldlager in Schlesien, que havia estrenat a Berlín. L'èxit fou notable i en un any ja s'havien fet 100 representacions. Aquesta òpera ens explica la història del Sar Pere el Gran i la camperola Caterina, qui s'acabaria casant i que seria la seva successora com a tsarina Caterina I. L'èxit i enorme prestigi de Meyerbeer a París es va fundar sobre ben poques obres, quatre grans òperes i dues de còmiques. Les grans òperes foren Robert le Diable, estrenada el 21 de novembre de 1831, Les Huguenots, el 29 de febrer de 1836, Le Prophète, el 16 d'abril de 1849, i L'Africain, estrena pòstum, el 28 d'abril de 1865. Amb aquestes òperes va assentar fermament les bases del melodrama musical romàntic sobre temes històrics i presentat de manera grandiloquent, aconseguint una síntesi estilística sense precedents entre l'alemany, l'italià i el francès, i aconseguint tocar la tecla del gust del públic, fet que li va valer l'èxit durant molts anys, fins i tot després de la mort. Les dues òperes còmiques foren aquesta Étoile du Nord, de la que hem parlat fa un moment, i la segona, potser més coneguda, fou Le Pardon de Ploermel, més coneguda fora de França, amb el nom de l'adaptació italiana d'Inora, que és la protagonista femenina.
Oh. La 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 la
Hem sentit ara el fragment més conegut d'aquesta òpera, que és l'ària de Dinorah del segon acte, Ombre légère, que és una peça virtuosística per a soprano lleugera, amb Deborah Cook i la Filharmonia Orquestra dirigida per James Judd. Le Pardon de Ploermel, o Dinorah, és una òpera còmic en tres actes amb llibret de Jules Barbier i Michel Carré, un duo de llibretistes força conegut en l'òpera francesa, autors, entre d'altres, del Faust i de Romeo i Julieta de Gounod o de Mignon i Hamlet d'Ambroise Thomas. L'estrena va tenir lloc a l'òpera còmic el 4 d'abril de 1859. Ja veieu, doncs, que avui desbordem considerablement la data límit convencional del 1850 pel davant. Argument, deixeu-m'ho dir, és força ximplet, tret, per altra banda, compartit amb una bona part de les òperes còmics franceses. Durant el peregrinatge a l'ermita de la Mare de Déu a Ploermel, a la Bretanya, la jove Dinorah s'ha tornat boja perquè el seu nuvi, Oel, la va plantar el dia del casament després d'una tempesta en el decurs de la qual va desaparèixer fa just un any. La veritat és que la seva casa es va destruir per la tempesta i no va voler seguir amb la boda per tal que la seva dona no visqués en la misèria. Per contra, va marxar a la recerca d'un tresor. Torna al cap d'un any en haver descobert on és, però demana ajuda a Corentin per trobar-lo. En el lloc on és el tresor troben Dinorah, que explica la llegenda. El primer que toqui el tresor morirà. Corentin i Oel es conviden l'un a l'altre a inspeccionar primer el tresor. Mentrestant, Dinorah busca la seva cabra, Bela, i mentre travessa el riu és colpejada per un llamp, cau a l'aigua i la corrent se l'emporta. Oel corre a rescatar-la. Dinorah recupera la consciència i no recorda res del passat, de manera que accepta l'amor d'Oel. La gent del poble canta un himne de perdó i porten la parella a l'església per casar-se. Ja ho tenim. Giacomo Meyerbeer, ple de fama i prestigi, va morir a París el 2 de maig de 1864, havent acabat just la partitura de la seva darrera òpera, que s'anava pòstumament, fou molt manipulada i se li va donar el títol completament fora de lloc, de l'Africana, quan sembla que realment el compositor la volia anomenar Vasco da Gama, ja que el protagonista masculí és el famós navegant portuguès del segle XV. Sembla que darrerament s'està recuperant amb aquest títol, o almenys com a l'African Vasco da Gama, que n'és de complicat el món de l'òpera.
Parlem d'òpera.
I el tercer dels compositors d'avui, el que no es va establir de forma permanent a París, sinó que anava i venia i treballava segons els encàrrecs que rebia, sobretot per a l'Òpera de París, i en conseqüència estaríem parlant de Grand Opéras, però també en va fer de còmiques, és el que nosaltres coneixem més, i les obres del qual almenys una part d'elles es fan habitualment com a part del repertori, no sense haver estat a l'ostracisme durant un bon grapat de dècades. Parlo de Gaetano Donizetti, italià nascut a Bergamo el 29 de novembre de 1797, en el si d'una família molt pobra. El nen, però, tenia aptituds musicals i resulta que a Bergamo s'hi havia establert un prestigiós compositor bavarès, Johann Simon Mayr, notable compositor d'òperes. Aquest va establir a la ciutat una institució de caritat per donar lliçons de música a nois pobres. Allí fou on es va formar Donizetti, que va esdevenir l'alumne més famós de Mayr. El 1818 estrena la seva primera òpera a Venècia, Enrico di Borgogna. Donizetti fou un gran pencaire i va compondre òperes i òperes que estrenava per tota Itàlia, Venècia, Màntua, Roma, Nàpols, Milà, Palerm, etc. Fins que el triomf li va arribar amb Anna Bolena, estrenada a Milà el 26 de desembre de 1830, quan ja portava ben bé una trentena d'òperes a la seva esquena. Aquesta òpera li va donar més projecció internacional. El 1835 va fer la seva primera incursió a París, amb Marino Faliero, òpera purament italiana estrenada al Teatre Italien, que és on es feia l'òpera italiana a la capital francesa. El 1839 hi presentaria la versió francesa de Lucia di Lammermoor i el 1840 s'estableix a París després dels problemes tinguts a causa de l'òpera Poliuto amb la censura de Nàpols. Aquesta òpera finalment s'estrenaria a l'Òpera de París amb el títol de Le Martyr el 10 d'abril de 1840. Dos mesos abans, l'11 de febrer, estrenaria l'Òpera Còmic, aleshores a la Salle de la Bourse, una òpera que en els últims anys ha esdevingut molt famosa arreu.
Désormais, désormais me raero. A quel bonheur,
Efectivament, parlem de La fille du régiment, òpera còmica en dos actes amb llibret de Jean-François Bayard i Jules-Henri Vernois de Saint-Georges. Aquesta òpera, que es caracteritza per la frescor i simplicitat de les seves melodies, va tenir un grandíssim èxit, arribant a les 1.000 representacions de l'òpera còmic el 1914. A França, durant molt de temps, es va representar les ballades del 14 de juliol en molts teatres, degut al patriotisme francès que transpira. Gràcies sobretot a Luciano Pavarotti, a qui acabem de sentir cantant la famosíssima ària de Tonio del primer acte A més a mi que el jour d'efect, aquella famosa dels 9-2 de Pitt, amb l'orquestra de la Royal Opera House Covent Garden dirigida per Richard Bonynge, i també gràcies a Joan Sutherland, gran intèrpret del rol protagonista de Marie. Ara és una òpera establerta fermament en el repertori. A mi no és que m'agradi massa, però al públic en general sí, i això és el que compta. A París, Donizetti encara hi estrenaria Don Pasquale el 1843, òpera italiana, i Don Sebastián Roy de Portugal, gran òpera, el mateix any, sent pràcticament les seves darreres composicions. Donizetti va morir a la seva natal Bergamo el 8 d'abril de 1848, en només 50 anys. Però encara haig de fer menció d'una altra òpera còmic seva, no estrenada durant la seva vida. Es tracta de Rita ou le mari battu, Rita o el marit maltractat, òpera en un acte amb llibret de Gustave Vaes. Una comèdia domèstica amb només tres personatges que Donizetti va compondre el 1841 per mantenir-se ocupat mentre esperava un llibret per una comanda de l'Escala. El llibretista Vaes va escriure en poc temps Deux hommes et une femme, el títol original, i sembla que Donizetti en 8 dies la va tenir enllestida. L'òpera còmic, però, rebutja l'obra, al igual que una traducció en italià que es volia fer a Nàpols. I finalment abandonada. La partitura es va trobar entre els efectes personals del compositor la seva mort. I no és fins al 7 de maig de 1860 que Rita ou le mari battu, títol modificat, 12 anys després de la mort de Donizetti, s'estrena l'òpera còmic amb un èxit escàs. Per acabar el programa d'avui i la sèrie us en faré sentir un fragment, però cantat en italià, ja que així és l'enregistrament del que disposo. L'ària de Gasparo, La mia casa per modello, amb Alessandro Corbelli, i l'orquestra de càmera siciliana, dirigida per Federico Amendola. I amb això us dic adeu fins al proper programa, no sense desitjar-vos abans que passeu una bona Setmana Santa i la gaudiu bé. Adeu-siau i fins dijous que ve.
La mia casa per modello, in Parigi ogni or passò. La mia moglie era un agnello, ne sapea mai dir di no. Egli è ver che per sistema ho piacer che mi si tema, e mi piace di picchiar quanto al me mi piace amar. E nel mio cor ferve l'amor, ma il troppo amor disturba il cor. Fragranti fior non coglie chi non li sa educar. Si può picchiar la moglie, ma non si deve accoppar. No, 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 no. Si può picchiar la moglie, ma non si deve accoppar. Quando indocile alle busse mi si vuol disobbedir, disobbedire, mi si vuol disobbedir. Io con due carezze russe l'ordin sori stabilir, che mi piace di picchiar quanto al me. E nel mio cor ferve l'amor, ma fragranti fior non coglie chi non li sa educar. Si può picchiar la moglie, ma non si deve accoppar. No, 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 ma non si deve accoppar. No, 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 no. Si può picchiare la moglie, sì, ma non si deve.
Contacta amb nosaltres, opera@radiosabadell.fm.